FM.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'Euribor a 12 mesos es va situar al maig gairebé al 2% de mitjana. Es tracta d'un nou mínim des de 2022, que és quan el Banc Central Europeu va iniciar les pujades dels tipus d'interès per combatre'l. Aquest nivell de l'Euribor comportarà rebaixes significatives en les quotes de les hipoteques variables. Una persona, per exemple, que tingui contractada una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys i hagi de revisar els tipus d'interès amb el nivell de l'abril, veurà un descens a la quota de 137 euros al mes. Això equival a gairebé 1.650 euros a l'any. I no deixem l'economia. Els mercats europeus han obert avui amb números verds, malgrat la incertesa que està generant la guerra judicial pels aranzels als Estats Units. Les últimes hores, el Tribunal d'Apel·lacions ha recuperat els aranzels de Donald Trump, que un jutjat federal, recordem-ho, havia declarat il·legals. La mesura afectava gravàmens com els del 50% a la Unió Europea, en pausa, de moment, fins al 9 de juliol. Analitzat la situació en declaracions a la xarxa, Blanca Zapater, tècnica del Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Els anuncis, contraanuncis de Trump en política aranzelària, el que fa és frenar moltes inversions que necessiten terminis de 3-4 anys d'execució i necessiten un escenari previsible. Aleshores, tota aquesta incertesa comercial que afecta l'estabilitat econòmica, els tipus de canvi, els preus del petroli, no estan anant bé per les empreses.
I en clau política, Junts i el PSOE han pactat que la Generalitat assumeixi la gestió dels funcionaris d'administració local, com ara secretaris interventors i tresorers. L'acord s'ha tancat durant la tramitació de la nova llei de funció pública de l'Estat i es concretarà mitjançant una disposició addicional a la llei de bases de règim local. Això permetrà que Catalunya recuperi competències perdudes des de 2013. I la Guàrdia Civil ha detectat 25 tones de fibrociment amb amiant a una explotació ramadera de Tortosa. Durant la inspecció feta a finals de gener d'enguany, els agents van descobrir que una part del material que s'havia retirat a les obres d'una granja eren teulades de plaques de fibrociment. Després d'analitzar les mostres recollides, els agents investiguen 3 persones per un suposat delicte contra el medi ambient. I Girona dobla els serveis de recollida d'escombraries i prepara una nova modificació del contracte de residus en canvis a gran escala, una mesura encarada a resoldre les deficiències i l'acumulació de deixalles al costat dels contenidors que ha anat a més amb la implementació del nou model i canvis, per exemple, a les àrees temporal del barri vell.
Connectats amb Carme Reverte.
fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam deixar per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà
Professionalment, l'Anna Mallorquí s'ha dedicat sempre al món de la música com a docent, però també li agrada escriure i va guanyar un premi que li ha permès publicar una novel·la. Avui passa pel Connectats. Molt bona tarda, Anna.
Hola, bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, doncs començarem pel tema de la música, Anna. Per què et vas voler dedicar precisament a aquest món?
Mira, de fet, jo, quan era molt petiteta, a casa no havia estudiat mai ningú música, però vaig demanar de ben petitona, ja quan tenia 7 anys, vaig demanar que volia estudiar piano. No sabria dir per què, però tenia molt clar que ho volia fer. A casa s'ho van prendre, mira, doncs, van comprar un piano i els hi feia il·lusió, però mai els hi va semblar que seria una professió. Més aviat el meu pare considerava que era, bueno, un complement cultural, no?
Quina edat tenies?
Tenia 7 anys.
7 anys?
Sí.
I estaves estudiant piano? Per què? Per començar?
Em va posar una professora particular que venia a casa. Uh-huh. I al principi doncs anàvem fent, el que passa que després es va veure que tenia moltes ganes i molt interès, i llavors ja la meva mare em portava al Liceu, jo soc de Barcelona, em va apuntar al Liceu i em portava classes al Liceu. Però inicialment, diguem-ne que em van fer cas relatiu, però em van posar una professora. Això va estar molt bé. Sí, sí.
I tan forta era aquesta relació amb la música que fins i tot t'hi has dedicat a la docència.
Sí, 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 de fet, a casa sempre van considerar que la música havia de ser un complement i em van fer estudiar dret. Vaig arribar a fer uns 3 o 4 cursos, 3 i mig concretament, de dret, però és que realment a mi m'interessava, m'agradava la música i la docència va venir de manera natural, no va ser una cosa gaire premeditada. Mentre anava acabant els cursos de la carrera, ja em van sortir feinetes, algunes classes particulars, alguns familiars que em demanaven que fes classes als cosinets, cosetes així. I a partir d'aquí, mira, tota la vida. I m'agrada molt, m'ha agradat molt, i ha sigut una feina que m'ha interessat i m'ha agradat molt.
Mm-hmm. Sergi.
Hola, Anna, què tal? Soc el Sergi.
Hola, Sergi.
Què tal? Els dos vam estudiar dret i també ho vam deixar, amb això coincidim. Escolta'm una cosa, 35 anys, no?, al Conservatori de Terrassa, Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Has fet una mica de tot o
sí,
què vas fer?
Mira, jo vaig començar al principi com a professora de llenguatge, perquè la plaça que jo vaig obtenir, el lloc que vaig ocupar, era de professora de llenguatge. El que passa que paral·lelament ja em vaig treure el títol, que em faltava el superior, tenia el mitjà, i vaig, mentre estava ja treballant en allà, em vaig treure el superior, i llavors sí que ja vaig començar a fer algunes classes de piano. Per tant, durant bastants anys vaig fer piano i llenguatge. I després va venir una part molt, molt maca, quan ja feia uns quants anys que estava treballant allà, que va ser que vaig començar a tenir projectes, que és una cosa que he pogut fer que m'ha resultat molt gratificant. Primer, una cosa que se'n deia els tastets musicals, que eren unes audicions per escolars, que organitzava jo, o sigui, amb alumnes de la casa, muntàvem unes audicions que fèiem allà al Centre Cultural. I després bueno, això ja vaig passar bastants anys fent-ho, i després ja ho van agafar altres persones, i els darrers anys el que m'he dedicat és acompanyar, com a pianista acompanyar, que se'n diu repertorista, els alumnes que han de fer audicions, que han de fer exàmens, i això m'ha resultat molt, molt, també molt interessant i molt, molt maco. També hi ha el projecte de jazz, no? Jo vaig iniciar el projecte d'implementar el jazz al conservatori, que no hi existia, i vaig aconseguir que els estudis de grau mitjà fossin oficials, perquè els oficials només eren els superiors. I, bueno, vaig tenir la sort de treballar amb un equip de professionals del jazz molt potent, molt uns grans músics, que, bueno, jo no toco jazz, evidentment, perquè jo vinc de la formació clàssica, però sí que és cert que havia fet alguns cursos, algun curset i així, i m'agradava, i, bueno, em va semblar interessant. I, bueno, i el John Dubuclet, el Guim García, el Joan Eloi, bueno, i altres professors, doncs vam aconseguir tirar endavant un departament de jazz, que em semblava a mi que la ciutat del jazz, no, havia de tenir el seu espai en el conservatori.
I tant. Parlàvem al principi que sempre t'havia agradat escriure, i t'hi vas posar, no? Vas començar a fer algun taller, algun curs d'escriptura, si no m'equivoco,
sí,
d'Ateneu a Barcelona.
Sí, exactament, fa bastants anys, fa 20 i pico d'anys. Precisament a l'època que vaig haver de fer oposicions ja per agafar la plaça fixa, que em vaig estressar bastant, les coses com siguin, per distreure'm, doncs em vaig apuntar a l'Ateneu i vaig fer cursos de... Bueno, vaig entrar directament a novel·la, perquè m'agradava molt. Mai havia escrit molt en sèrio, sinó que el que jo feia era contes pels nens del conservatori, per les festes de final de curs i coses d'aquestes, o per aquests tastets musicals, i a partir d'aquí vaig intuir que em resultava fàcil, que em resultava plaent i que em distreia molt, i que el meu cervell entrava en una altra dimensió. I sí, vaig fer tres cursos a l'Ateneu, amb l'Andreu Ayats, amb l'Isidre Grau i amb la Maria Barbal. I va ser fantàstic, o sigui, em va encantar, i des de llavors que no he deixat d'escriure mai. Et passa que mai m'ho havia pres com una professió, ni molt menys, ni, o sigui, era com un hobby, com un divertiment.
Sí, però et presentes un premi, que no sé com decideixes presentar-te al Premi de Narrativa Vila de Lloseta, i va, sí. I el guanyes. No sé si t'ho esperaves, sí. O...
No. De fet, ja ho havia començat a fer, feia dos o tres... Bueno, els darrers anys, dos o tres anys, i he començat a plantejar-me com s'apropava la jubilació, i mira, és mirar allò per provar. Sincerament no m'acabava d'imaginar, que penso que hi ha molta gent que escriu, i escriu molt bé, i clar, jo pensava, mira, per tenir una mica l'al·licient, era una mica el pretext també per tenir l'al·licient d'esforçar-me a acabar coses, a tenir-les tancades, saps? No, perquè mai s'acaba, tu quan no, comences una novel·la sempre la podries perfeccionar, la podries allargar, la podries, saps? I és una mica per posar-te unes cites, i sí, vaig començar a buscar premis, i mira, el primer premi que m'han donat ha sigut justament, i ha sigut totalment casual, el primer setembre, que jo ja no anava a treballar perquè m'havia jubilat, doncs em donen aquest premi, em truquen, i va ser com, bueno, és com un regal que m'ha donat la vida, perquè a part de que a mi m'encanta escriure i que és molt feliç fent-ho, el reconeixement aquest fa que una cosa que era abans una cosa molt íntima, molt, molt de casa, no? de fer-ho a casa, de cop i volta surt, i la gent et llegeix, la gent t'envia missatges que els està agradant, i bueno, això és molt emocionant. Jo no ho havia viscut ni m'ho havia imaginat mai, i certament et fa molt feliç. Bueno, a mi em fa molt feliç sense pretensions, no, tampoc, però vull dir...
Ja.
Amb aquesta alegria...
No, no han dit el títol. Sí. El títol és Desarrelats, sense fer molt spoiler, perquè si no la gent llavors ja no la comprarà. Yeah. Explica'ns res, a grans trets, de què va la novel·la.
Sí, mira, la novel·la tracta d'un grup de persones que d'alguna manera es troben casualment, la vida els porta, a trobar-se en un espai, en un indret, que està al mig de les muntanyes del Pirineu, que és un hotel, i aquí aquestes persones, d'alguna manera, per diferents motius, s'han sentit en, com una mica despenjats de la vida, no? Per, a vegades per raons econòmiques o per professió o per qüestions familiars, i allà s'aglutinen aquestes persones, entren en contacte amb, sota l'ombra d'un personatge bastant capdalt, que és el senyor Elisard, que és l'amo de l'hotel, que és una persona molt perfeccionista, que crea un ambient de, un món endreçat, molt correcte, tot molt ben fet, i queden, aquestes persones queden una mica atrapades, perquè també es crea un bon clima de convivència i es crea com una mena d'equip, no? Dels que treballen a l'hotel, més algunes persones vinculades. I aquest grup de persones, la novel·la comença, de fet, amb el tancament d'aquest hotel i els efectes que produirà aquest tancament. És a dir, que aquestes persones, de sobte, han trobat un lloc que s'han sentit molt segures, molt arrelades, i de cop i volta es troben que desapareix l'hotel.
Desarrelats,
sí. Es troben desarrelats. Han de buscar-se un altre lloc on viure, on iniciar noves relacions, i és una mica la història aquesta, de seguir els diferents personatges. Per això és una novel·la coral, en el sentit que tot i que hi ha dos protagonistes que són, diguem, una parella que no arriben a aconseguir tenir una relació amb efectiva, però que en el fons la tenen, però hi ha tota una sèrie de personatges, és molt coral, tothom té el seu paper important, i després hi ha un desenllaç que no explicaré.
Home,
millor que no no l'expliquis.
Sí, quan facin la pel·lícula.
Home, sí, fa pinta de pel·lícula, és veritat.
És que té argument de sèrie, això.
Ah, sí?
Sèrie o pel·lícula? Home, tants personatges i tantes històries.
Ben vist.
Sí.
Escolta'm, Anna, que l'Anna, quan la vaig conèixer, haig de dir que, clar, ella té un cognom molt literari, perquè hi havia el José Mallorquí, sí, que era també un escriptor molt reputat, i no, però no tenen res a veure. La pregunta que sempre fem a la gent que escriu, ja estem escrivint la segona?
Sí, i bueno, ara és que, a mesura que ha anat passant el temps i m'arriben aquestes impressions tan positives, és que estic engrescada, perquè sí, ja hi vaig. Que la vull fer tranquil·lament, com m'he fet Desarrelats, que ha sigut una cocció lenta, doncs també no vull tenir pressa, però sí, però ja tinc moltes... Ja m'estan bullint els personatges. Sí, mm-hmm. Hi ha molta il·lusió. Sí.
Fora del tema musical que parlàvem i del tema, diríem, de l'escriptura, tens altres aficions. Per exemple, ets una persona que t'agrada molt viatjar, però amb tranquil·litat, no?
Sí. De fet, llegint les coses que jo escric, es reflecteix molt l'efecte que em produeixen els viatges a mi, no? És a dir, que jo viatgem des de que ens vam casar amb el meu marit, que no hem parat de viatjar, però no és aquell consum de turisme esbarat i ràpid i de consumir països i anar a molts llocs, sinó més aviat d'intentar visitar un lloc, entrar-hi, i a vegades hem visitat més d'una vegada el mateix lloc perquè ens ha agradat, perquè ens ha interessat. Sí, els viatges m'agraden, crec que és bastant imprescindible per tenir una mica la visió una mica més oberta del món, no? Que a vegades les actituds tancades, no?, de moltes persones, a vegades que no han sortit gaire, no cal anar a l'altra banda del món, pots viatjar per les comarques del nostre país, o Poblets, o Empordà, o Pirineu, és descobrir espais, llocs, maneres de fer, gastronomia, que m'encanta.
Precisament. Precisament, sí. Exacte, precisament la gastronomia t'agrada molt, diríem que, bueno, gaudíem les amistats, però obsequiar-los, no?, amb un bon àpat, no?
Sí.
Però cuines tu, aquest... Anna?
No, a veure, he de ser sincera. Jo cuino, però hi cuino bé, eh? No, però, a veure, tinc la sort, tinc aquestes coses que et donen, aquests regals que et dona la vida, perquè el meu marit té un do per cuinar i realment una afició, és molt meticulós, té una mica de senyor Lisard, m'entendre'ns? En el sentit de que, bueno, busca receptes bones i fa molt a consciència, i, bueno, ho fem junts, però ell és el qui realment és el creatiu de la cuina, i és una mica també un homenatge a aquesta vivència que he viscut al llarg d'aquests anys, d'haver visitat llocs on, gràcies a que a casa cuinem i estimem la cuina i l'oferim als amics, també em gaudim molt quan viatgem o quan anem a llocs, no? Per exemple, l'hotel aquest, el Cingles, aquest hotel jo el vaig inspirar bastant, i això ho sap el seu propietari, d'un hotel que està a Figueres, el Motel, i vaig fer una presentació fa molt poc allà, perquè el seu propietari em va convidar a fer-la allà, perquè quan van llegir la novel·la va dir, ostres, és que m'hi reconec, no? I no com a personatge, sinó més que res, el clima, l'ambient, la manera de fer. I és això.
No t'ha demanat, no sé, drets d'autor o de personatge, no te'ls ha demanat.
No, al contrari, molt, molt generós. Va ser ell que va cridar periodistes, bueno, va ser fantàstic, vam fer un àpat i tot. Bueno, que cadascú es pot pagar el seu, però vull dir que va venir moltes persones interessades, perquè... va ser molt, molt divertit, no?, poder dir, mira, jo m'he inspirat no l'espai, perquè l'espai és diferent, perquè estem parlant d'un hotel que està a Figueres, no estem a les muntanyes, no?, però a nivell de concepció d'una cuina honesta, ben feta, molt respectuosa, saps? Innovadora, però sense masses artificis. Això sí que queda molt reflectit i no m'ho ha demanat. De moment no m'ha demanat res. Ja veurem.
I d'aquesta cuina... I Anna, d'aquesta cuina que deies que feu a casa, ja sé, ara no és hora de dinar, és pràcticament de berenar, però no sé si la gent agafa la gana, digue'm, no sé, un parell de plats que el teu marit faci, que a tothom es llepi els dits.
Mira, doncs una de les coses que... Un plat que és excel·lent i exquisit és un roger al romaní. És un... El roger, saps, aquell peixet vermellet?
Sí.
Doncs, de fet, és una recepta que no és d'ell, original, eh? Ell utilitza llibres de cuina antics i de grans restaurants, i és un del... Em sembla que era del... No em podria enganyar, el Bocuse, em sembla que era... I bueno, se la fa seva, i per exemple el Roger al romaní és un gran plat que fa. Després també té el pollastre amb escamarlans, és molt de l'Empordà també, i també fa, no sé, a veure què més et podria dir, ja fa uns arrossos boníssims, els arrossos els fa confitadíssims, en té un que s'ha fet amb bolets, que són bolets d'aquí agafats del Berguedà, moltes coses. Sí. Està content que li faci sortir el seu nom.
Li estàs fent propaganda. Ara vindran tots els amics de cop, a casa.
Reclamen
aquestes receptes, els que encara no les hagin tastat.
Sí.
Doncs, escolta, Anna, se'ns acaba el temps. Hem estat encantats de tenir-te avui al Connectats. Recordem que Desarrelats és el teu primer llibre, no és l'últim, perquè ja sabem que estàs treballant en aquest segon. I res, que et vagi molt bé. Ja saps que quan tinguis notícies, el Sergi està disponible.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per trucar-me i encantada d'haver parlat amb vosaltres.
Perfecte. Que vagi molt bé. Gràcies.
Igualment. Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Adéu, Sergi.
Adéu, bona tarda.
Fins aquí una estona. Fins aquí una estona.
Sí.
Connectats amb Carme Reverte.
I en aquest espai del Connectats farem una mica de benestar emocional. La Jana Casares és experta en filosofia aplicada i avui conversa amb la nostra companya Sara Vella sobre com parlar amb assertivitat.
Bon dia a tothom. A la secció d'avui de benestar emocional tornem a tenir la Jana Casares, professora de ioga des de fa 20 anys i experta en filosofia aplicada al dia a dia. La trobareu a Instagram al perfil @janacasaresyoga i, com sabeu, Casares amb una S i ioga amb Y. Avui seguirem parlant d'un tema que, si tots tinguéssim clar i apliquéssim, veuríem grans millores en els nostres vincles i la nostra vida social. Es tracta de l'assertivitat o la capacitat personal d'expressar els sentiments, les emocions o els pensaments propis de manera positiva, lliure i amb seguretat, sense negar els drets dels altres i sense que els altres vegin en aquestes expressions conductes agressives. Jana, si té tants beneficis això de comunicar-nos amb assertivitat, per què no ho fem més sovint?
Bon dia, Sara.
Bon dia.
I, a veure, efectivament, comunicar-te de forma assertiva millora dràsticament la relació amb les persones que més estimes, però, a més, t'obre portes en tots els àmbits de la teva vida. I això ho dic perquè és que la feina, estem molt pendents amb el tema dels estudis, que és estudiar, tal, però si tu realment no et saps comunicar amb els altres, no saps demanar el que tu necessites i tenir una comunicació assertiva amb els altres, això tanca portes, val? Vull dir que realment sí que és un tema molt important. Què passa? Que tots nosaltres tenim el que els famosos patrons, no? Tenim patrons irracionals de pensament que impedeixen actuar molts cops de forma assertiva. O sigui, cadascú de nosaltres té unes creences mentals que o ens potencien o ens limiten. ¿Vale? Això en parlarem en un altre dia, però tindríem bàsicament aquests tipus de creences. Uns ens potencien, uns ens limiten, i tot i que hi ha coses que no van a favor de la nostra vida, les perpetuem de forma irracional. Així, com dèiem l'altre dia, que hi ha dos variants molt clares, el submís es guiarà normalment per la creença de que vol ser estimat per tothom i totes les creences que en deriven, mentre que l'agressiu, o el que té una comunicació més agressiva, pot pensar és horrorós que les coses no surtin com jo vull, o això és injust, o la vida em deu alguna cosa. Doncs, per això és el que no podem canviar ràpidament aquest tipus de comunicació, que no és impossible, però s'ha de fer feina.
D'acord. Per entendre-ho una mica millor, posem un exemple pràctic. Per exemple, mira, tinc un company de feina que dia sí, dia no, 5 minuts abans de plegar, em demana que li acabi una tasca que li ha quedat pendent. A mi aquesta tasca em suposa sortir 15 o 20 minuts més tard del que tenia previst i no sé com dir-li que no puc fer-li aquest favor 3 cops a la setmana. A vegades li poso mala cara perquè entengui que no em va bé, però ell fa com si no em veiés i jo sempre acabo fent-li la feina. Com li podria dir de forma assertiva que no ho puc fer?
Val, mira, allò de la mala cara, que ho fem molt, això seria una comunicació submisa, però un agressiu passiu, no? Perquè tu realment estàs expressant amb el teu cos alguna cosa, però no ho dius. No li dones l'oportunitat a l'altre de canviar. Fixa't, eh? A veure, primer de tot, quan, perquè no és el mateix que algú digui alguna cosa i tu tenir una reacció X, no?, que pot ser assertiva, submisa o agressiva, que tu haver de tenir una conversa amb algú. Són dos casos diferents. En aquest cas, que tu has de tenir la conversa amb el teu company de feina, el primer que has de fer és aclarir bé què vols dir-li. Val? Jo recomanaria escriure, sintetitzar i escriure què li vull dir realment. O sigui, t'has d'aclarir, has de reflexionar i dir, vale, jo li vull dir, ostres, bueno, pues el que sigui important per tu, tenir-ho clar. Segon, per no agafar aquella persona per sorpresa, per prevenir-lo, jo el citaria i li diria, mira, vull tenir una conversa amb tu d'algú que em molesta, perquè si no,
si no està previngut, el que passarà és que l'agafaràs i que es posarà a la defensiva. L'agafaràs per sorpresa i es posarà a la defensiva. Tu l'has de preparar. És a dir, vull tenir una conversa, també acotar el temps. I a més, acotar el temps, que no, potser no té a veure amb l'assertivitat o sí, demostra respecte cap a l'altre. Quan tu tens una cita amb algú, quan tu pues, vols parlar amb algú, li has de dir, mira, 10 minuts, o sigui, acota el temps. Vull 10 minuts una conversa amb tu. Vale? Després, ser molt precís, molt. No et liis, perquè com et liis parlant, deixaràs de ser assertiu. Te n'aniràs a lo emocional i segurament no et senyiràs i pot ser que el teu missatge no arribi. I dos punts més. Si et vols assegurar que el teu interlocutor ha entès allò que tu volies expressar, quan acabis de dir-li tot, li preguntes, què has entès d'això que t'he dit?
No s'ho pot prendre malament. Entenc la intenció,
sí,
però potser sent una mica insultat.
Sí, no, però no és... Si tu, és que fixa't que l'altre dia ja vam parlar, el més important de tot és l'actitud amable. I això, sí, encara que no es veu, es transmet. Si tu vas amb humilitat, si tu vas amb una voluntat d'entendre't, no? De crear un pont amb l'altra persona i no vas amb la voluntat de senyalar o dir mira que malament fas això o, no? Si tu vas amb la voluntat d'amabilitat, l'altra persona no s'enfadarà perquè ja es nota això. Per això t'has de revisar molt abans i abans de tenir aquesta conversa tu has d'estar molt tranquil·la, has d'estar amb una sensació de pau interna, d'amor, de dir, ei, jo em vull entendre, vale? I finalment el que dèiem també l'altre dia, parlava és del jo, no? Sense retret, sense acusar. Sempre al cap has de tenir, vull crear un pont de comunicació amb aquesta persona. Jo m'he sentit d'aquesta manera, perquè al final és veritat, tu et sents d'aquesta manera. Tu estàs suposant que l'altre ho fa volent, que l'altre no sé què, però en realitat l'única veritat és que tu et sents així.
Val, però per concretar-ho una mica més, quin seria el missatge aquest tan precís i tan directe des del joc que li podríem dir?
Li podríem dir, per exemple, quin era el problema que et fa quedar una miqueta tard?
Sí, sempre et demana que li acabis la feina.
Val. Ah, que li acabis la seva feina. Val. Sí. Doncs li podries dir, doncs, mira, ostres, tal, cada cop que em demanes... Bueno, jo em sento així, quan tu em demanes que acabi la feina, quan tu em demanes que, bueno, que estigui fent... jo em sento doncs, afectat, em sento frustrat perquè jo tinc una nena a casa que m'està esperant i ens fa moltíssimes coses i sento que no tens en compte el meu temps, no em sento pres en compte. I doncs aquí podries dir una suggerència, tipus, què podríem fer, podries deixar el govern, què podríem fer perquè canviés això, perquè m'ho diguessis abans, suggerir alguna cosa, no? Una opció alternativa al que està passant. O sigui, tu has de pensar una miqueta què podríem fer amb aquesta situació. Tu t'inclous, no?, com a ajudant, per dir alguna cosa, d'aquesta situació concreta.
D'acord, pot funcionar. Sí. No era un problema imaginat, però si algun dia em passa ja tinc més eines.
Clar.
Jana, moltíssimes gràcies. Em sap greu, però ho hem de deixar aquí. Passa volant el temps.
Sí. D'acord.
Ens veiem d'aquí dues setmanes.
Molt bé.
Fins aviat.
Connectats amb Carme Reverte.
Arriba el moment de les estrenes cinematogràfiques. Com sempre, saludem els nostres companys Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda de nou.
Bona tarda, comencem una nova edició d'aquesta magnífica secció de cinema. Si no ens alabem nosaltres, doncs malament. Que, com sempre, compta amb la inestimable col·laboració, aquest cop sí, perquè la setmana passada no va poder, per motius professionals, a la col·laboració del periodista de Diari de Terrassa, Jordi Guillem.
Bon dia, com estem?
Thank you.
sé què em deien dels titulars, Jordi. Però bé, escolta'm una cosa. Comencem, com sempre, parlant de 5 pel·lícules de les que s'estrenen, més en profunditat, després parlarem d'altres, i després ens explicaràs allò que t'agrada a tu,
sí,
de recordar els guanyadors del Festival de Cannes, a la 78a edició, que, per cert, va estar a punt de tenir problemes per una apagada.
Una apagada, oi? Sí, sí.
Va estar a punt de tenir problemes. Va, comencem amb una pel·lícula on surt un actor que a mi m'agrada bastant, que es diu La trama fenícia, aquest senyor es diu Benicio del Toro, és una comèdia, intriga, drama dels Estats Units.
Sí, és una pel·li que va anar precisament al Festival de Cannes, del qual parlarem al final del programa. Definition Sam és una història de Wes Anderson, que és aquell cineasta que les seves pel·lícules no deixen indiferent ningú. Ell fa una espècie de cinema molt particular, cinema d'aventures, amb intriga, però és molt, molt particular. En aquest cas ens apropa la història d'un magnat, un ric empresari europeu, que es diu Sasa Korda, que està envoltat per una trama d'espionatge, i apareix també la seva filla, Liesl, que és una monja que té una relació difícil i a la que li vol llegar, deixar-li la feina, no? Quan ella retiri, doncs deixar-li tot el seu patrimoni. El més interessant són els actors, ja que la pel·li està protagonitzada, com deies, per Benicio del Toro, també Mia Silverton, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Jeffrey Wright, Richard Ayoade, Rupert Friend, Hope Davis, Bill Murray, Bryan Cranston, el popular protagonista de Breaking Bad, Charlotte Gainsbourg, l'actor...
Sembla que estiguis dient un equip de futbol.
Sí, no, perquè n'hi ha molts.
Els suplents, quan els
dic? N'hi ha moltíssims, l'actriu. Aquests ja són suplents, són secundaris. L'actriu francesa Charlotte Gainsbourg, Mathieu Almeric, Jamie Felry, que, en fi, un reguitzell espectacular de personatges.
Molt bé.
Willem Dafoe, també.
I Ter Stegen de porter suplent. Molt bé.
Efa Murray Abraham, en fi, no acabem, eh?
Va, doncs fem una cosa, acabem, perquè llavors el temps se'ns menja, i ho fem escoltant una mica de La trama fenícia.
Molt bé.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasa Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesl.
He declarado única heredera...
Doncs aquesta, La trama fenícia, en surten tots aquests actors que ens deia el Jordi, encara més que estaríem aquí fins demà dient els actors d'aquesta pel·lícula. Ens quedem a Estats Units amb un drama romàntic que es diu Almes marcades, 2 punts, Rule més Show, o sigui, el signe més, eh?
Sí, és una
cosa,
pel·lícula...
Un títol una mica tronat, però bé.
És una pel·lícula una mica menor, dirigida per Nick Cassavetes, que és el fill del gran cineasta John Cassavetes.
John Cassavetes.
Havia fet El diari de Noa, que és una pel·li que molta gent li agrada. No massa. A diferència del seu pare, Nick Cassavetes va cap a un terreny més... Ha fet alguna pel·lícula molt interessant, però va cap a un terreny més de comèdia romàntica, tal. I potser era la persona adequada per adaptar la novel·la de Jay Cronauer, que és sobre aquest nou, diguéssim, pseudo-erotisme... Mm-hmm. En fi, perquè us feu una idea, és un estil dels llibres de 50 sombres de Grey, una cosa així, que sí, però si no, no, però si sí, doncs això. És una història senzilla. Hi ha un noi que estima una noia des que el va veure, però ell pensa que potser ella no és la parella adequada, una nit surten, pren unes copes, s'expliquen secrets, i comencen a qüestionar-se si potser el fet d'estar junts arruïnarà la seva relació, o s'arruïnaran una a l'altra, o què han de fer, en fi, una història d'amor d'aquestes amb tocs eròtics, romàntics, i si us interessen aquestes novel·les i aquest cinema, doncs, de sèrie B, m'atreveixo a dir, doncs aquí teniu aquesta Almes marcades.
D'Estats Units baixem fins a Argentina, on hi ha una pel·lícula, un thriller, un drama també, que es diu El Jockey, on hi ha algunes actrius o actors interessants.
Sí, és una pel·li força més interessant, dirigida per Luis Ortega. És una pel·li que va concursar als Goya de l'any passat i també va anar al Festival de Cannes, però de l'any passat, i a Sant Sebastià. Uh-huh. És la història d'un jockey, un senyor que munta cavall, un jockey legendari, molt conegut, però que té un component bastant autodestructiu i comença a fer això que el seu talent es vegi eclipsat i també la seva relació amb la seva nòvia. Ens situem al dia de la cursa més important de la seva carrera i és una cursa amb la qual ell té molts deutes i per un, està amenaçat per un cap mafiós, etc. I si guanya aquesta cursa, doncs quedarà deslliurat. Pateix un accident, se'n va a l'hospital, després deambula pels carrers de Buenos Aires i allà començarà a descobrir la seva nova identitat, descobrirà qui vol ser i el sicari aquest, doncs, el mafiós, el segueix perseguint. Els protagonistes, molt interessants, un actor argentino-espanyol que es diu Nahuel Pérez Vizcayart, que està molt bé, l'hem vist a sèries i tal. Úrsula Corberó, també, que no es prodiga massa en el cinema, sí, en les sèries, però aquí la tenim a la gran pantalla. Daniel Jiménez Cacho, Daniel Fanego i Mariana Di Girolamo, una pel·lícula argentina interessant sobre l'esport, el crim, en fi, moltes coses.
Escoltem una miqueta del jockey.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1,000,000 más traslados. Se viene el día del gran premio y hay que tomar medidas.
Vas a tener que correr sobrio, campeón.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Doncs aquest el jockey, aquest thriller, també drama argentí, doncs, que s'estrena aquest cap de setmana. I ara ens anem a un cinema molt poc habitual.
Molt poc.
Pràcticament mai, jo no recordo.
Diria que és la primera.
Alguna vegada, crec que els Reserves sí que havien fet alguna pel·lícula d'aquest país. Parlem de Mongòlia, aquest drama que es diu Si jo pudiera hibernar, entre parèntesis, hasta que todo pase.
Sí, és una pel·lícula d'un cineasta que es diu Zolgay Puretdash.
Sí.
No diré els intèrprets, perquè no cal.
No.
És una història d'aquestes clàssiques, és un drama familiar en el qual el nostre protagonista s'haurà d'enfrontar, d'una banda, la seva realització professional, la feina que li agrada i el seu somni, i per altra banda, la família, en aquest cas la seva mare, que l'empeny cap a un altre cantó. No? Haurà una mica en l'estil de la família Belier, doncs haurà de trobar la seva, el seu lloc en aquest món. És un adolescent que vol presentar-se, vol guanyar, de fet, un concurs de física per aconseguir una beca per estudiar. La seva mare, per això, és una persona de camp, una persona analfabeta, que troba una feina al camp i hi ha també els seus germans i la mare els abandona enmig de l'hivern. En fi, ell allò, què fa? La família o ell mateix, no? La seva professió. En fi, és una pel·li que pot estar bé, una pel·li curiosa. No la busqueu als grans, a les grans sales, eh? Grans en sentit de grandària, no de qualitat.
Va. Doncs de Mongòlia acabem a França, un drama també amb tins de comèdia, es diu Érase una vez mi madre.
Sí, per bé que el títol original és Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. La meva mare, Déu i Sylvie Vartan. Sylvie Vartan és una conegudíssima cantant i actriu francesa.
Sí,
aquí vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar fa ja uns anys.
Molt bé.
Una persona molt interessant. Aquí, ella fa poques intervencions al cinema, aquesta és una, en aquesta pel·li de Ken Scott, basada en la novel·la de Roland Pérez i protagonitzada per Likia Betky, Jonathan Cohen, Sylvie Vartan. A banda de Vartan, la resta d'actors no són massa coneguts.
Uh-huh.
Està ambientada a principis dels anys 60 a París, on Roland, el més petit d'una família de 6 germans, pateix una malformació en un peu. Els metges li diuen que no podrà caminar mai, però la seva mare, l'Esther, s'obseca, és molt testaruda i està convençuda que podrà caminar i es nega a acceptar aquest diagnòstic. Mitjançant una combinació de fe i negació, la dona es dedicarà a desafiar qualsevol adversitat per intentar que el seu fill, que d'alguna manera és el protagonista de la pel·li, aquest Roland, sigui feliç. És podem dir un drama també, un drama comèdia, una cosa així sobre la família, en fi, dels anys 60, ambientada a l'any 63.
Molt bé, doncs el que farem serà escoltar una miqueta d'aquesta Érase una vez mi madre.
Un inglés escribió muy acertadamente que como Dios no puede estar en todas partes...
¿Le puedes decir a mi marido que me voy a dar a luz?
¡Vete al hospital!
Tuvo que inventar a las madres.
¿Puedo verlo?
El pie equino.
¿El pie equino?
Es una malformación. Su hijo es discapacitado.
No.
Madre esperaba para mí nada menos que un milagro.
¿Puedo intentar?
Doncs aquesta pel·lícula francesa amb Sylvie Vartan, que per cert va néixer a Bulgària, i que, en definitiva, és més cantant que no pas actriu, sí, ja que ha fet, em sembla que 8 o 9 pel·lícules com a molt. Doncs tanquem aquí aquest apartat de les pel·lícules que destaquem una mica més, que analitzem una mica més, i acabem doncs, explicant o dient quines són les restes que s'estrenen aquest cap de setmana. Per exemple, Blindado, un thriller dels Estats Units, un altre thriller fet a Espanya, que es diu Hamburgo, una comèdia feta a Estats Units, que es diu Les Quatre Fantàstiques, un drama fet a França, Sus Hijos Después de Ellos, un documental fet a Espanya, que es diu Doñana, una pel·lícula d'aventures dels Estats Units, que es diu Los Malditos, i una animació de Gran Bretanya, que es diu Pepa, la llegada del bebé, que està basada en un nou germà de la Peppa Pig, no sé si la coneixeu, però bé, és un dibuix animat, uns dibuixos d'aquests molt, molt celebrats entre la infància. Escolta, va, tirem, anem, aviam què m'expliques del Festival de Cannes.
78a edició del Exacte. Festival va, de Cannes.
Vam saber... El més destacat.
El dissabte vam saber els guanyadors. Mira, el més destacat és que el cineasta iranià Jafar Panjani ha estat el guanyador de la Palma d'Or amb la seva pel·lícula A Simple Accident. Un simple accident, una pel·lícula en la qual un accident de trànsit desenvoluparà totes les trames que hi ha al voltant de la història. És un cineasta, aquest Panjani, que està enfrontat directament al règim iranià i està amenaçat de mort. En fi, és un personatge molt curiós amb un cinema molt particular. Perdó. Seguim. Gran premi del jurat per Sentimental Value, del cineasta noruec Joachim Trier. També premi del jurat Ex Aequo per dues pel·lícules. Una és Sound of Filing, de l'alemanya Masha Chilinki, i l'altra és d'un cineasta gallec que es diu Oliver Lax, que va dirigir L'Okearde, una pel·lícula gallega, i que s'ha endut el premi per Sirat, la seva nova producció. El premi especial del jurat és per Resurrection, de Big Gang. Millor actriu va ser Nadia Meliti per La Petite Dernière, la pel·lícula d'Ashfa Erzi. Millor actor, Warner Moura, pel seu paper a O Agente Secreto, la pel·lícula del brasiler Clever Mendonça Filho, que va aconseguir també el guardó a la millor direcció. El millor guió va ser pels veterans germans d'Ardenne, els cineastes belgues, que han dirigit Recién Nacides. I la Càmera d'Or, la millor primera pel·lícula, l'òpera prima, és per Hasan Hall i la pel·lícula The President's Cake. Recordar que aquí, en aquest festival, es va estrenar la darrera pel·lícula de la cineasta barcelonina que va fer Estiu 93 i Alcarràs, Neus Simón, no era? Com és?
No sé, bé.
Carla Simón, perdó, que m'he del nom. Carla Simón ha estrenat la pel·lícula que tanca aquesta...
Palma d'Or d'Honor a Robert De Niro, no?
Sí, això és un premi d'aquests que són rotatius, i en aquest cas li ha tocat el bo de Robert De Niro, que, en fi, ara ja està gairebé al final, sembla, de la seva carrera.
Rotatius, què vols dir? Em pot tocar a mi?
No, home, sí, si has fet alguna pel·li, sí, si no, difícil. I li han donat amb ell.
Mm-hmm. Doncs, bé, aquest festival de Cannes, que, com em deia, em va estar a punt de passar per un ensurt, per una apagada, com la que vam patir no fa molt aquí a altres llocs de l'Estat i a sud de França, doncs que bé, finalment doncs, vam poder celebrar. És un festival que podíem dir després dels Oscars, és el més de...
Sí, de tots els festivals del món és el més conegut, el més important, el més prestigiós, juntament amb Berlín, Sant Sebastià, també, a Venècia, però Cannes és...
Aquests serien els...
Sí, el top 4.
Sí. Escolta'm una cosa, no marxarem amb cap cançó del Festival de Cannes, marxarem recordant que avui, si hagués continuat visquent, pobre home, Howard Hawks, el gran director, hagués fet 129 anys. Va néixer el 30 de maig de 1896. Pel·lícules d'ell, doncs, El Sargento York, per la qual va ser nominat a un Òscar. Va rebre un Òscar honorífic en 1975, no per cap pel·lícula, però, bueno, Bola de Fuego, Nace una canción, La fiera de mi niña, i varios westerns com Río Bravo, Río Lobo, El Dorado, Río Rojo, etc. Marxem amb el tema principal, precisament, de Río Bravo, aquesta pel·lícula on surt John Wayne, però també sortia Dean Martin, que és el que canta la cançó d'aquest tema principal de Río Bravo. Amb això marxem.
Howard Hawks, que curiosament, com Alfred Hitchcock, mai va guanyar l'Òscar, una altra d'aquelles coses que no
s'entén. Ho he dit fa uns segons.
No, però vull dir que és interessant.
Però no m'escoltes.
Proposo un tema, perquè és un tema que podem parlar un dia dels grans del cinema que mai han guanyat un Òscar.
Doncs vinga, ja tens feina, tens deures per pròxim.
Vinga, per la setmana que ve. Que vagi bé, bon cinema.
By the river, where my love has flown. All the birds in the cottonwoods above us know I love her, know I care. But my dreams, like the songs she sang in Spanish, seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder, as I wonder, will love come along? Must I live?
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then, it's Saturday,
Sunday. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Anem ràpidament amb les propostes que us fem des del Connectats perquè gaudiu del cap de setmana. I anem novament a Terrassa. Sergi Estapé.
Bona tarda, aquest dissabte.
Un dels pesos pesants de la música urbana en català farà parada aquesta nit a Sabadell en la quarta edició de l'Observa. Es tracta de la Muixca, que actuarà avui a l'Amfiteatre del Parc Catalunya a partir de 11:15 per presentar el seu últim treball, Nova Bossa. Serà el segon concert de la nova gira d'Irma Farelo després d'actuar el mes de març passat a Sant Jordi. El seu concert, però, no és l'únic previst per aquest cap de setmana a l'Observa. Dissabte i diumenge hi haurà un festival d'electrònica i també de tecnoflamenco. Encara hi ha entrades disponibles per a les tres propostes, però si sou més de festes majors, aquest cap de setmana se celebra la del barri de Sol i Padrís, que arrenca aquesta mateixa nit amb una exhibició de pole dance i una botifarrada per a 900 persones. Abans del sopar popular es farà la primera edició de la Aquelarre Trail, la cursa reivindicativa de la Unió Excursionista de Sabadell. Hi ha més de 200 inscrits que faran un recorregut de 12 quilòmetres pel Rodal. Així que ja veieu que el cap de setmana començarà amb força des d'avui mateix a Sabadell i acabarà diumenge al vespre amb una pantalla gegant a la plaça de l'Argup per veure si el Sabadell ascendeix a primera ref amb el partit de tornada contra el Múrcia.
Efectivament, crònica des de Sabadell, de la Júlia Ramon, i ara escoltarem el Sergi Estapé. De fet, l'estem escoltant.
La fotografia amb el fotògraf Paulo Cacais. També dissabte a les 7 de la tarda i al Terrassa, al Teatre Principal i en el Mar de Terrassa Arts Escèniques es podrà veure el musical Alan.
Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou. Fins demà dissabte 31 de maig, l'Ajuntament, conjuntament amb el sector de la restauració local, organitzen aquest programa de tastets gastronòmics Santa Coloma Degusta. A la cita també hi seran restauradors i restauradores locals participants en aquesta edició de 2025. De la mateixa manera, demà dissabte de 10 del matí fins la 1 del migdia se celebra al Parc de Can Soleil el Beat Bration Festival a càrrec de l'Associació Cultural Vibra. I pel que fa a diumenge, tallers oberts arriba a Badalona de la mà de l'Ofici Arquitectura. L'arquitectura és un estudi de Badalona que aposta per una arquitectura responsable, sostenible i arrelada al lloc. La seva obra, premiada i publicada internacionalment, destaca per la seva sensibilitat envers el context, els materials i el repte climàtic actual. A les 12 del migdia, al carrer d'Indústria 308.
I de Badalona ens anem fins al Prat. Víctor Asensio, bona tarda.
Bona tarda. Aquest cap de setmana se celebra el 50è aniversari de l'Associació Veïnal del Barri de la Barceloneta, una festa que arriba tot just l'any després del centenari del barri. La jornada estarà marcada per la cultura popular amb la plantada de la 19a trobada gegantera de l'AFA Mare de Déu del Carme, primer, i una diada castellera, després, amb la participació dels castellers del Prat, els xicuelos i xicueles del Delta i la muixaranga de Barcelona. A banda d'aquestes activitats, l'associació veïnal també ha preparat un sopar de germanor i música en directe a càrrec del grup Only Stars. Però el moment més emotiu d'aquesta celebració serà tot just abans de sopar amb un reconeixement als expresidents de l'entitat. I a banda d'això, el CRAM organitza aquest diumenge una nova edició del Torna a casa, l'acte d'alliberament de les tortugues. 5 exemplars de tortuga babaua, d'espècie careta-careta, tornaran al mar acompanyades per un grup d'infants voluntaris del CRAM. L'alliberament serà a 1:45 de la tarda i a partir de les 10 del matí es realitzaran un seguit d'activitats vinculades a la sensibilització.
Gràcies, Víctor. Anem fins a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda de nou. Aquest divendres tindrem la final de la Batalla de Bandes, organitzada pel Calissó Cultural, dels 10 semifinalistes que van participar al concurs i que ha tingut lloc durant els caps de setmana de maig. Ja s'han donat a conèixer els 3 grups que competiran a la final. Són les bandes Fera Magina, Demà i Los Niños del Balcón. A les 7 actuarà el primer, el segon serà 8:45, mentre que el tercer ho farà aproximadament a les 10.
Abans de marxar, us recomanem i us recordem que des de Sant Cugat, l'Esbart Sant Cugat precisament celebra el 50è aniversari amb una festa multitudinària al Parc de Ramon Barnils, des d'avui i fins a diumenge, amb concerts, ball i botifarrada popular. I que els 100 anys de la carnisseria Corral se celebren demà dissabte al Mercat de Mirasol a partir de les 12, pintacares, màgia, DJs i botifarrada popular. I fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Tanquem una nova setmana. Agraïm la vostra fidelitat amb el programa i us emplacem a dilluns. Aprofiteu el cap de setmana. Gràcies a tots.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari,
és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.